Edicions us torna a parlar aquesta hora amb Mercè Raga i Sara Cruz. Ja en la segona hora del primer cafè, tot seguit, arriben les històries de l'esport amb el periodista Ramon Castelló. Avui us volem parlar d'una de les protestes més simbòliques que van fer dos atletes durant els Jocs Olímpics. També avui tindrem a la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, que acaba de presentar a Brussel·les la capitalitat europea de Barcelona en aquest àmbit. I ja a la recta final del programa tindrem la secció La cuina de la Totó, com cada dilluns, amb Carmen Morales. Bon dia, Sara Cruz, de nou.
Bon dia, Mercè.
Amb el que fem tot seguit, amb la Sara, repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Alliberats els periodistes del diari El Mundo, Javier Espinosa i Ricard García Vilanova, després de més de mig any de segrest a Síria. Soldats turcs els han recollit en algun punt de la frontera amb Síria i els han portat cap a un lloc segur. Un avió de la Força Aèria Espanyola els ha portat també de tornada a casa. Cap a 4:45 de la tarda han arribat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Per cert, que Síria és el país més perillós pels informadors. Avui comença l'Audiència Nacional a Madrid el judici als 20 acusats pel setge al Parlament el 15 de juny de l'any 2011. Els acusats afronten penes de 5 anys i mig de presó per un delicte contra altes institucions de l'Estat i un altre atemptat contra l'autoritat. Molts parlamentaris van ser increpats i fins i tot agredits. La majoria dels diputats, que han estat cridats a declarar, així com també diversos consellers i els mateixos Artur Mas i Núria de Gispert, testificaran per videoconferència. I a més de la derrota històrica socialista a França, tret de París, que conserven en pro del Front Nacional, avui també són notícia les eleccions municipals turques en què el ministre Erdogan s'ha proclamat vencedor, tot i les crítiques que l'envolten. La jornada electoral ha estat marcada sobretot pels incidents violents. Fins a 9 persones han mort i una quarantena més han resultat ferides en aquests enfrontaments entre partidaris dels diferents candidats a les eleccions municipals. I en esports, d'aquí a 2 hores, aquest matí a les 11, el Barça farà el seu últim entrenament abans del duel de demà contra l'Atlètic de Madrid, però aquest cop en partit a Champions. Després de la sessió d'avui, el Tata Martino i Dani Alves sortiran a parlar en roda de premsa i, per cert, de la seva banda, Víctor Valdés va volar ahir cap a Augsburg, a Múnich, per ser operat avui del trencament de lligaments del seu genoll dret que es va fer dimecres passat en el partit de Lliga davant del Celta.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Carme Planàs, bon dia, bona setmana.
Mercè, molt benvinguda.
Què tal?
Molt bé, i tu? Això
tu? Ja he arribat.
Ja.
Acabo d'arribar ara mateix.
Molt bé. Encantada de tenir-te un altre cop aquí nosaltres.
Bé, una mica amb el coll, així una mica tocat.
Sí? Bueno, això és lògic.
Vam cantar.
Però tens la veu.
Només vam poder cantar un gol per això dissabte.
Sí, però bueno... Un gol que va...
Que val molt. Després repassarem el partit del derbi, amb el Ramon Castelló.
Sí.
Però, Carme, si us plau, vull convidar que et quedis, eh?
Sí, Convido que et quedis. Avui faré una bona estada aquí amb vosaltres.
Vinga, doncs va, comencem, que hem de fer molta feina.
Doncs, bueno, mira, avui és el Beat Amadeu de Savoia, duc de Segòvia. En el 1889, a París, s'inaugura la Torre Eiffel. Vull dir que, escolta, això sí que és un aconteixement, que la gent deia que queda allò, que això... Imagina't el ressò que ha tingut a tot el món, lo de la Torre Eiffel, eh? També, en el 1492, els Reis Catòlics decreten l'expulsió dels jueus. I 1888 s'inaugura les Golondrines en el port...
El port marítim de Barcelona.
El port marítim, això en aquell moment devia ser una condició.
No he pujat mai a les Golondrines.
Si em marejo, cosa mala, eh? No?
Abans només anaven fins al Rompeoles, ara fan un bon recorregut. Val la pena, eh?
Sí?
Val
fa anys que no hi puc, ara no em marejaria.
Sí, i tant. I bueno, i tenim, felicitem, perquè en 1972 va néixer l'Alejandro Amenábar, cineasta. El 1948, Enrique Vilamatas, escriptor barceloní, i 1948, Al Gore, expresident d'Estats Units. O sigui que tots aquests, per molts anys. I, bueno, i fins ara, perquè tenim avui una...
Tenim una sorpresa, una sorpresa, eh? Comencem setmana, dues setmanes.
Per tots els oients nostres, que estiguin molt atents, perquè els hi donarem unes dades fantàstiques per poder anar a...
Vinga, va.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de gladis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
És emocionant, eh?
Molt emocionant. Tu l'has vist, la passió d'Esparreguera?
I tant que sí, ja ho crec. Moltes vegades, a més, eh? Perquè és una cosa d'aquelles que, com que mai en tens prou.
Mai en tens prou. Encara que l'hagis vist una vegada, jo...
Primer de quan ets petit, després quan tens que portar els nens i tota la història.
Jo, jo veia més, potser, però per cosa de, per una qüestió de proximitat, la passió de Cervera, però, perquè està a prop de Torà, però l'Esparreguera l'he vist un cop, escolta, i ja tinc ganes de repetir-ho, eh?
Doncs a veure, els nostres oients tenen molta, molta bona oportunitat per anar-hi, perquè imagina que aquests dies, fins al dia 11, perdó, que tenim el sorteig, tenen l'oportunitat de poder, o sigui, tenim 5 entrades dobles i 10 menús.
Escolta, Carme, m'estàs dient
dobles.
Que tenim, o sigui, que sortegem aquestes dues setmanes 5 entrades dobles per anar a veure la passió d'Esparreguera.
Més el dinar. O sigui, vas anar allà, que, o sigui, que un dia complet. Això és pel dia divendres sant, eh?
Divendres sant. Què han de fer els oients per aconseguir
doncs
aquestes entrades?
Doncs mira, que estiguin molt... Bueno, per entrar al concurs nostre, o sigui, només és que estiguin a l'aguai de tots aquests dies del que estarem dient, perquè després de res farem la pregunta sobre el que hem dit, que és superfàcil, i ja està, entraran a sorteig, que el farem aquí el dia 11.
Per tant, tu ara ens explicaràs un text sobre la passió d'Esparreguera, ens explicaràs una història...
Bueno.
I la Sara i jo hem d'estar molt atentes, també els oients, perquè en aquesta història hi ha la resposta a la pregunta que ens faràs a continuació.
Molt bé. Doncs
va,
mira,
ben atentes, eh?
Sí, direm.
Sí, sí, estic amb els 5 sentits.
Que participen a la passió 30 músics i canten al cor 50 veus. Espectacular, eh? Vull dir
30 músics
i
50
veus. L'espectacle popular per la procedència dels actors i per la temàtica. O sigui, participen 1.200 persones que fan possible la posada en escena. El preu de l'entrada per persona d'una família o d'un grupet de 5 a 6 persones és de 14 euros. I el teatre té un aforament per 1.747 espectadors. La passió d'Esparreguera... es té constància que existeix des del 1611. Imagina quina història i quina tradició, eh? I, bueno, i que hi ha una escena superespectacular, que és molt maca i molt emotiva, on estan fent la crucifixió i plou a dintre de l'escenari.
Déu-n'hi-do.
O sigui, cada dia us anirem fent un tastet de que tot el que és la passió. I avui, doncs, bueno, amb aquestes dades, suposo que els nostres oients han estat molt a l'aguai i farem la pregunta.
Va, fem la pregunta. Quina
doncs, vinga.
És?
Quants músics participen a la passió i quantes veus en el cor?
O sigui, quants músics participen a la passió d'Esparreguera?
I quantes persones canten?
I quantes persones canten? Jo
o sigui,
ja
ho hem dit, eh? Ho hem dit i a més a
em
més...
Em sembla que també, eh?
Sí?
Sí.
Sí? Sí? Bueno, us sembla fàcil?
Em sembla doncs, fàcil. Si sí, de cas, potser ja. Després ho recordarem,
sí, ho
perquè és com és el primer dia, no? I que sigui una pregunta fàcil. Què hem de fer als oients ara per guanyar aquestes entrades?
Doncs trucar-nos al telèfon 93 409 2772 o bé entrar a la nostra pàgina web radioestel.cat.
Doncs moltíssimes gràcies, Carme. Volies afegir algú més?
I si no, també podem dir la web de la Passió. De la Passió.
On, per cert, hi surten les respostes.
Exacte.
També hi ha tota la informació.
Si entren a dintre de la web, els hi serà molt més fàcil. Però si no, que cada dia estiguin a la guai, del que diem.
És lapassió.net.
Lapassió.net.
Molt fàcil, també.
Tornem a repetir la pregunta. Direm que participen a la Passió. Quants? I quantes veus? Quants? Vinga, ja està.
Vinga, va, donem una pista.
Bueno, no sé, a veure...
Els músics són...
Els músics són...
3 anys menys? Exacte. Ai, jo...
Bueno, diem, avui els posem...
Hem dit els músics, falten les veus.
Va, és veritat, són 30 músics. Vinga. 30
I
músics
i... les veus,
i...
quantes? Bueno, això ja no ho dic, perquè si no, em passo.
Vale. Moltes gràcies, Carme,
A vosaltres.
Passió d'Esparreguera.
Passió d'Esparreguera.
Ràdio Estel.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La crisi ens empès cap a les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, entrevista el cardenal Lorenzo Baldisseri. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran. Has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Avui, 12 minuts, Ramon Castelló, molt bon dia.
Bon dia.
Bona setmana.
Merci, què tal?
Quants músics toquen a la Passió d'Esparreguera i quants cantants formen la coral, és? Carme?
Dèiem, la coral sempre té més gent que els músics, no? Vaig bé?
Vas molt bé.
Val.
Per tant, els músics ja ho hem dit que eren 30. Són 30.
Val.
Ja ens falten saber quantes persones canten a la coral.
Molts, no? Entre...
Va, diem una pista.
Entre 45
de 30...
i 55.
Entre quants?
45 i 55, vaig bé?
Vas molt bé. Va bé, no?
Sí, 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 sí. Està clavant, eh?
Doncs ja ho sabeu, si teniu la resposta, ens podeu trucar ara en directe, eh?
Al 93-409-2772.
Podeu guanyar aquestes 5 entrades dobles, bé, una entrada doble per anar a veure la Passió d'Esparreguera el Divendres Sant. I atenció, perquè a banda de veure la Passió, també hi ha... Jalà, eh? També us oferim doncs, la possibilitat de... Que és un sopar, eh?
Un menú.
És un menú.
De migdia, em sembla, Déu. Un dinar.
O sigui, sí. Primer anem a dinar, Esparreguera, i després a veure la Passió. Esbir, Ramon.
La panxa plena. Això sempre és perfecte.
Molt bé.
Vinga, avui a les històries de l'esport... Volies dir alguna cosa?
No, jo res.
Després parlarem del clàssic de dissabte i tot plegat. Avui a Històries de l'Esport, per això parlarem d'una de les protestes més simbòliques que van fer dos atletes durant els Jocs Olímpics. Ens referim a la salutació amb el signe Black Power durant la final dels 200 metres als Jocs Olímpics, concretament de Mèxic, de l'any 1968.
Sí, és una història de l'esport molt visual, potser més que radiofònica, és a dir, és una imatge que segur, és molt probable que molts dels oients l'hagin vista, que és doncs, durant una entrega de medalles al podi, hi ha dos atletes negres d'Estats Units que aixequen el puny en l'aire amb un guà, i baixen el cap en el moment que sona l'himne. Explicarem com es va arribar a aquest punt i les represàlies que van patir aquests atletes per haver fet aquesta protesta. En concret, ens hem de situar l'any 68. És un any convuls als Estats Units. De fet, està el tema dels drets civils de la població negra és una reivindicació molt intensa, en alguns casos violenta. Uns quants mesos abans del joc, a Memphis, és assassinat Martin Luther King, un dels homes que més havia lluitat en la defensa dels drets civils de la població negra, i també havia liderat en aquella època de Malcolm X, que eren les dues vessants de lideratge d'aquestes protestes. Per tot això, quan s'arriben a aquests jocs, ja són els atletes negres han agafat protagonisme com a esportistes i, per tant, comencen a ser conscients que tenen un potencial físic important perquè els Estats Units puguin guanyar medalles i, per tant, llavors decideixen què fer ells com a atletes per solidaritzar-se amb tota la lluita de la població negra als Estats Units. Hi ha una primera proposta que és directament boicotejar-los, és a dir, no anar-hi. Decidir no anar-hi, no participar en cap de les proves per cridar l'atenció sobre el que està passant als Estats Units, que es vegin obligats a competir sense cap atleta negre. Però, finalment, això per criticar una mica, aquesta, la hipocresia de la societat blanca que feia seus els seus èxits, o sigui, que feia seus aquests èxits dels negres a les diverses proves atlètiques i, en canvi, després no els hi reconeixia en molts estats la igualtat de drets i, com sabem, doncs, no els deixaven accedir a l'ensenyament superior, anys abans no els deixaven seure en el mateix autobús els mateixos seients. Per tant, doncs, és un moment per reivindicar. Finalment, com descarten aquesta opció de boicotejar-los no participant, i a partir de la fundació del Projecte Olímpic pels Drets Humans decideixen que sí que hi aniran, però que ja veuran com demostren, aprofitant aquest escenari per protestar.
Doncs una protesta, avui us explicarem una protesta que passarà la història durant la recollida de medalles dels 200 metres llisos.
Sí, i a més després al final ho veureu, que amaga una història que tampoc sabia i que és brutal. Aquella prova, els 200 metres llisos, és disputada i dos atletes americans negres queden primer i tercer respectivament dels Estats Units. Són Tommy Smith, que és qui la guanya, i John Carlos, que queda tercer. Són, per tant, els guanyadors de la medalla d'or i de bronze, respectivament. El guanyador de la medalla de plata serà Peter Norman, un atleta australià de color blanc, que, de fet, si algú recorda o busca a internet la foto d'aquests jocs del 68, és el noi blanc que hi ha, diguéssim, que és l'únic que no alça el puny. Bé, guanyen la prova, la celebració màxima, és una prova molt disputada, molt atractiva, i els dos atletes negres, Smith i Carlos, es dirigeixen al podi descalços. Això ja és una primera mostra simbòlica de protesta per reivindicar doncs, els avantpassats esclaus que havien arribat als Estats Units i que pels camps de cotó anaven descalços, i a més porten una enganxina del Projecte Olímpic de Drets Humans. Smith porta, a més, un mocador fosc al coll, que representa l'orgull de ser negre, i John Carlos, contravenint les ordres de protocol del COI, porta el xandall obert en solidaritat amb els obrers i un collar en suport de les persones assassinades pel color de la seva pell. Tots dos havien acordat també portar posats guants de color negre, problema que Carlos se'ls deixa a la Villa Olímpica, se n'oblida. I, per tant, en aquell moment entra en joc aquest atleta blanc, Peter Norman, que els diu, escolta, doncs, per què no us els passeu, que cadascun agafi un i els hi, doncs, el puny amb el guà que tingui. Això és el que faran, i quan ja estan dalt del podi sonen els primers acords de l'himne dels Estats Units, Tommy Smith i John Carlos alcen el puny en l'aire, baixen el cap com a senyal de protesta. Una part de l'estadi, hem de dir que el xiularà, però la imatge del Black Power donarà la volta al món i quedarà ja per la història, i de fet és una de les iconografies de moviments progressistes, de moviments en defensa dels drets civils. Aquesta imatge dels dos atletes han estat, a més a més, estrenament dibuixats, en murals, en còmics, amb el puny alçat.
Mm-hmm. Però, Ramon, el Comitè Internacional Olímpic no va reaccionar gens bé a aquesta protesta.
No, i bé, hem d'entendre d'on ve el COI, és a dir, el COI encara a dia d'avui, cada vegada menys, cada vegada hi ha més esportistes, a dir, exesportistes, exatletes, i s'ha obert una mica més, i és una institució més democràtica, però històricament sempre era una institució conservadora, formada per l'aristocràcia d'arreu del món, és a dir, que eren gent que, no dic que fossin racistes ni molt menys, no ho eren, però sí que no eren els capdavanters en la lluita de res, diguéssim. És a dir, tampoc ells volien anar a fer esport i no volien que els hi barregessin temes que ells consideraven polítics, estrictament, i, per tant, no els hi va agradar. A més, situem-nos, en plena Guerra Freda, que dos senyors, durant la bandera americana, alcin el puny en l'aire, era com a mínim complicat d'entendre. En qualsevol cas, van reaccionar de manera furibunda, potser desproporcionada, van expulsar-los immediatament a tots dos de les proves. Tant Tommy
Smith... Els hi van treure la medalla?
Sí, no, la medalla no els hi van treure, però els van fer fora dels jocs. Uh-huh. El govern mexicà, sí, a més els van fer fora de la Vila Olímpica, però en canvi Mèxic els va deixar quedar, ja va considerar que tenien el visat vigent com a persones, no per ser un grup de gent, sinó com a persones individuals tenien el visat atorgat i, per tant, no els expulsarien de Mèxic. A més, el COI va haver de claudicar, de prendre més mesures i de posar-se més durs, com això que deies, ja que en la prova de 400 els tres atletes negres guanyadors van decidir també protestar com a mostra de suport als companys. Per tant, ja la cosa se'ls anava complicant i van decidir com fer la vista grossa i deixar-ho estar.
Però escolta, Ramon, ara ja hem vist la reacció del comitè olímpic, però com els hi va afectar aquesta protesta als dos atletes, implicats ja personalment, perquè em sembla que van haver-hi implicacions.
Sí, home, si doncs uns Estats Units amb molta violència, Martin King assassinat, el Ku Klux Klan al sud del país fent de les seves, recordeu aquell a l'art de Mississippi, no? Per exemple, aquella pel·lícula. Per tant, són moments durs i fan que rebin moltes amenaces. De fet, la dona d'un dels dos, de John Carlos, diuen que es va suïcidar a causa de les pressions rebudes i ell i el guanyador Tommy Smith van acabar abandonant l'atletisme i es van passar al futbol americà. Com a bons velocistes que eren, Tommy Smith doncs i John Carlos van jugar, un d'ells, als Philadelphia Eagles. Les conseqüències, però, no van acabar aquí, perquè recordeu que tenim un tercer senyor que, en principi, no li anava ni li venia tant, com era l'australià Peter Norman, que l'únic que va fer doncs, va ser que a partir de que va escoltar aquestes represàlies va donar suport explícitament als seus dos companys de podi. Ell també, en el moment de pujar, va demanar una de les enganxines per posar-se-les, va intervenir en el tema dels guants. Doncs bé, a partir de les declaracions que va fer, Austràlia, les autoritats del país li van fer la vida impossible i, a més, ell els havia acusat de no respectar també els drets dels aborígens australians. És a dir, també es va erigir com en una icona i, a partir d'aquí, el van apartar de l'atletisme, tot i tenir les millors marques. De fet, encara a dia d'avui, aquella segona posició, perquè recordem, 200 metres, un senyor blanc que queda segon.
1968.
Que això a dia d'avui seria impensable que un velocista blanc pogués fer res en qualsevol prova de velocitat on dominen els negres. Doncs bé, Norman queda segon, té encara el rècord d'Austràlia a dia d'avui, des de l'any 68, que ningú li ha tret, però no el van deixar competir pràcticament mai més a cap prova i el van apartar sistemàticament de totes les competicions, encara que tenia bones marques, no podia anar als jocs. A partir d'aquí va tenir una lesió que se li va gangrenar a part de la cama, va estar a punt de perdre la cama, i això va portar cap a un alcoholisme, va anar fent com una caiguda en picat en la seva vida personal i professional, i va haver-hi un punt, fins i tot, que els Estats Units van decidir convidar-lo als Jocs de Sydney amb invitació dels Estats Units, perquè Austràlia seguia sense deixar-lo accedir a les seves instal·lacions any 2000. Alerta, és a dir, que no fa tant d'això, sí. Per tant, sí que en aquesta prova hi va anar, i al final, l'any 2006, conseqüència dels excessos, va acabar morint d'un atac de cor. Hi ha una imatge molt bonica que a mi m'ha posat, en fi, pell de gallina, que diuen que és quan hi ha el funeral de Peter Norman. John Carlos i Tommy Smith van a l'enterro i porten la caixa de morts. És a dir, els seus dos companys de podi, els dos atletes negres, van anar al seu funeral com
mostra de
suport per tot el que havia passat amb un home que amb ell al principi no hi estava implicat directament perquè no era negre, però sí que s'havia fet la seva la lluita dels altres dos. No? I llavors, va ser una imatge molt, molt bonica.
Doncs això és una veritable història de l'esport, no, Ramon?
Sí, està bé. És de les xules.
Moltíssimes gràcies,
A vosaltres.
Escolta, abans que marxis, volíem parlar de...
Vols que repeteixo del Ku Klux Klan? Que m'ha sortit també. heu aguantat, eh? Jo veia aquí
heu
un
aguantat.
Moment...
La Sara estava aquí mirant cap a fora, cap a fora dels estudis.
Home,
però
és dilluns,
no et preocupis que això ho agafarem,
Sí, home, ja ho sé. Sí,
hi ha una carpeta plena de pífies, Ramon.
Això no et salva, Ramon. Vinga, va, avui també volíem parlar una mica d'actualitat esportiva, Tenim tres temes sobre la taula. Tenim el tema Valdés, tenim el tema Lliga i sobretot el tema Champions, que demà es juga al Camp Nou contra l'Atlético de Madrid. Com ho veus? Vinga, va, Ramon, per on vols començar?
Bé, tema Valdés comencem, no? Ordre cronològic, home... és una mala cosa, diguéssim. Jo confio en Pinto. És a dir, hem de confiar en Pinto. Tenim un altre que confia en Pinto?
És que quin en tenim?
A la vida, quan no hi ha opció, què vols fer, no? És a dir, home, jo prefereixo que jugui Valdés. No pot jugar Valdés. No s'ha fitxat ningú preveient que Valdés l'any que ve no hi seria. Va ser una aposta arriscada. Ha sortit malament. Pinto a mi no em desagrada del tot. És un home que fa patir quan juga amb els peus. Però vaja, a nivell d'aturades i de penals, fins i tot si hi hagués alguna competició que haguéssim els penals, per mi en penals és millor que Valdés, Pinto. Dit això, doncs és el que hi ha.
Escolta, no podem fer-hi més.
Sí, tampoc em sembla un drama de porter suplent, és a dir, a mi em sembla un porter correcte, ja està. és el que hi ha. Vull dir, tampoc ara no podem fer res. I d'altra banda...
Tema lliga.
Sí, per cert, el disc que supera Alemanya, que no ho sabia. Que
sí,
que...
la Sara ens ha explicat aquest matí.
Sí.
Aquest mateix matí supera.
Que es veu que abans superaven el doctor Cugat, però el doctor Cugat amb el tema de les lesions de Puyol, es veu que la plantilla no s'han acabat d'entendre i ara han decidit, doncs, ja anar-se'n a
operar fora. El Pruna no opera, no?
El Pruna estarà a l'operació.
Supervisant.
Sí, estarà a l'operació.
Bé, soc molt fan de Ricard Pruna, eh?
Molt fan de Ricard
sí,
Pruna.
Sí, ho haig de dir.
Molt bé.
Ja està.
Bé, no, la dada... No, escolta'm, si et fan de Ricard Pruna...
Metge Ricard Pruna.
Molt bé, doncs,
escolta,
reivindicació feta.
Què, Lliga? A veure,
Lliga,
tenim aquí la Carme Planàs, que no vol parlar de defensa.
Lliga, home, era un partit complicat. És a dir, per mi eren dels partits que es podia...
Jo ets a dir que no el vaig veure. La Sara, tu no sé si el vas veure o no.
No el feien al lloc on estaves?
No el feia. No vam tenir oportunitat de veure'l, però bé, ens vam assabentar del resultat hores després.
Home, va ser un partit així...
Escolta, però et vaig fer cas, eh? Vaig anar al bar...
Freemasons, eh?
Freemasons, al carrer Long Acre... Ja m'ho vaig estudiar.
Les pintes bé, tot correcte.
Les pintes tot correcte. Gràcies a una història de l'esport del Ramon Castelló, doncs ens vam assabentar d'això, que era el primer, bueno, que era el bar a Londres,
on es va crear el futbol. Es van aprovar les normes del futbol.
Teníem l'esperança de poder veure el derbi allà, però clar, era bastant complicat perquè hi havia bastants partits de la Premier League que s'estaven disputant.
Era hora Premier, bastant.
Sí, però allà amb un fish and chip, amb una pinta, doncs...
Bé, escolta, un partit que s'havia de guanyar per part del Barça...
Però vau patir, eh?
Sí,
em sembla.
Sí, és un partit complicat. Sempre guanyar Cornellà al Prat és complicat. Per tant, escolta, era un partit, per mi, dels que marca una lliga, eh? Per mi és el dels partits aquests complicadets. I després, en el futur, ara el Barça té la setmana dissabte contra el Betis a les 6. A més dissabte, eh? Alerta, hi ha el referèndum del Camp Nou. O sigui, dilluns tindrem si hi ha reforma o no hi ha reforma. Sí, dissabte que ve. I, a més, tema... Per la Lliga, jo crec que bé, estan allà. O sigui, per mi serà molt maco, veient com s'arriba al final. Ara sembla que el Madrid és on hi ha més problemes, la gent xiula, guanyen 5-0 i també el xiulen, és a dir...
Hi ha com un...
Allò que diuen, la crisi que va en pont aeri, doncs una mica sí que està passant aquesta temporada, ara estan molt malament ells. I escolta, doncs ja està, vull dir, estem així.
Estem així, que és la situació. Champions,
partit contra l'Atlètic. Lluís Serra, que és un home que se l'ha d'escoltar, deia ara aquí a l'estudi, em deia que abans eren partits de molts gols que ara són últimament resultats curts. Sí, però també pot ser que no, eh? És a dir, que jo crec que el Barça sortirà a resoldre el partit amb tots els tècnics, diguéssim, els jugadors amb els petitons, i l'Atlético, doncs, sortirà a rascar i veurem com acaba.
Per cert, que Lluís Serra també
molt
comentava...
Molt oberta l'eliminatòria, jo crec.
Està oberta l'eliminatòria, eh? Bueno, que ens juga en contra, no?, això de jugar al partit d'anar d'aquí al Camp Nou, però bé...
Jo sempre he pensat que sí, que és millor jugar la tornada a casa, però també hi ha molta gent que defensa que no. Bé, no sé.
Bé, ja ho veurem, no?,
sí.
Si s'ha de guanyar. Sí. Es guanyarà, això per suposat,
sí,
Ramon.
Home. Sí, sí.
Escolta, també, Lluís Serra donava un vot de confiança a Neymar,
sí.
Que ens explicava això, no?, que possiblement doncs, les pressions cap a Neymar doncs, han estat molt dures.
Que passa que sempre
que
Barça...
s'hagi traduït en el seu rendiment.
Jo també estava d'acord, estàvem d'acord amb en Lluís, i dèiem tots dos una mica això, no?, que si al final és com el tema Pinto, que si està allà i l'has fitxat, ara tampoc cal minar-li la moral amb aquest noi. Però sí que és veritat que aquí fem debats molt encesos i que el problema de Neymar és segurament el preu i que és un bon jugador, però de moment encara no ha explotat com per ser una estrella a l'alçada de Messi. És a dir, qualsevol comparació la perd. Per tant, Neymar sí que està bé, però per mi tampoc està sent espectacular. Per tant, que vagi fent el seu camí.
Doncs moltíssimes gràcies, Ramon Castelló, per aquest anàlisi de l'actualitat esportiva i també per aquesta història de l'esport que ens has explicat avui, aquest Black Power de Mèxic de 1968. Que passis molt bona setmana, Ramon.
Igualment, que vagi
bé. Que vagi bé, gràcies.
Bona Champions. Adéu.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 18 al 30 de setembre, Etiòpia, tribus i cristians del sud. Proposta de ruta per aprofundir en les tradicions i història dels cristians d'Etiòpia. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. There will not be...
servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ara a Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 envasos d'un litre d'oli d'oliva verge Carbonell Selecciona Almafara i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el litre et surt a 2,43 €.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Les teves compres també a hipercor.es.
Ràdio Estel.
Passa un minut de 2:15 del matí. Avui us volem explicar que la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Franzina Alsina, va assistir a la presentació de la Barcelona Capital Europea del Voluntariat 2014, que va tenir lloc a Brussel·les. Serà dijous passat?
Doncs sí, Mercè, en concret va assistir al curs de formació del Centre Europeu de Voluntariat, que tractava del finançament del voluntariat a través dels nous programes de la Unió Europea. Quines són les seves opcions? I avui la Franzina ens acompanya per explicar-nos com va anar. Franzina, molt bon dia.
Doncs mira, molt contenta i molt satisfeta. O sigui, vam tornar, vam anar allà una petita delegació de Catalunya i va anar-hi el director general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, el senyor Ramon Terrassa. També va venir el senyor Carles Domingo, que és el comissionat de Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Barcelona. I després també el senyor Joan Barquero, que és el vicepresident de la FESVOL, que és la Federació d'Associacions de Voluntaris de la Caixa, i jo. Vam ser els quatre que vam parlar.
Llavors, en anglès.
En anglès, sí.
Com va anar, Franzina?
Doncs mira, tenia una mica de cuques de dir a veure què tal, perquè això de públicament, sí, sí, que ho portava tot molt ben estudiadet i apuntat, i jo mateixa no m'ho acabava de creure, no? La gent em va entendre, em va felicitar.
Perfecte.
I dius, oh, m'ha sortit bé. Clar, és aquella assignatura que sempre tenim pendent l'anglès. Sí. No, però la veritat és que sí, que se'm va entendre, el vaig fer amb seguretat i molt bé. I llavors, clar, va estar davant de tot el que era el Centre Europeu de Voluntariat, tota la gent que havia arribat d'Europa, degut a aquest curs, va ser quan vam aprofitar, i dintre de les instal·lacions que té la Generalitat a Brussel·les, no, que seria la nostra ambaixada a Brussel·les, doncs allà vam fer aquest acte i devien ser com unes 80 persones vingudes de tot arreu d'Europa i llavors vam fer aquesta convidada, presentació, vam passar el vídeo promocional, vam portar també el roller, que és el logo que ha fet l'Ajuntament per distingir tots els actes que es facin aquest any.
Aquest any 2014,
14, eh? Exacte. Ja hi ha una web de l'Ajuntament on està penjat el calendari d'actes i on totes les entitats que tinguin, facin algun acte que estigui vinculat a lo que és el voluntariat, poden entrar i també penjar la seva activitat que es quedaria recollida dintre d'aquest calendari especial.
En què va consistir aquesta trobada, Franzina, a nivell més concret?
A nivell concret, o sigui, es va aprofitar una mica en que el Centre Europeu del Voluntariat tenia reunits els seus membres a Brussel·les per aquest curs que tu has dit molt bé, Sara, i llavors el que es va fer va ser convidar-los a la delegació que té la Generalitat a Brussel·les per fer la presentació pública del que més o menys havíem fet aquí el dia 3 de març, saps que en l'Ajuntament es va com el tret de sortida de lo que és aquest any, llavors va ser presentar-los i, pues, això, com deia, el logo, el roller, que anava amb tot el logo, que acompanyarà tots aquests actes, i els quatre que vam estar parlant, que cadascú dintre de la seva àrea, explicant què és per la ciutat i què significa, per Europa, perquè, clar, pensem que si a l'Ajuntament de Barcelona se li ha donat aquest reconeixement és perquè posa en pràctica aquestes bones pràctiques de voluntariat o ajuda en totes aquesta xarxa associativa per tirar endavant tots els seus projectes. I, a més, dintre del CEP va fer com unes recomanacions, que és el PAVE, que són unes polítiques de voluntariat, i l'Ajuntament d'aquí diríem que ho va passar amb nota. Per això tenim
aquesta
la capitalitat.
Capitalitat.
O sigui, no s'ha donat perquè sí, sinó perquè s'han acomplert uns paràmetres que des d'Europa ens diuen que són els adequats d'una capital per tirar, per ajudar i per fer promoció del voluntariat.
Què implicarà Barcelona, aquesta capitalitat del voluntariat 2014?
Visibilitzar el que s'està fent aquí. Més que res, perquè clar, sortim, tenim una porta d'Europa oberta. Ja hi haurà més intercanvi, també amb altres ciutats. I ja està, ja ha previst l'altra ciutat que ens venia al darrere, o sigui, la que va haver-hi la pugna, que era Rennes, de França. Doncs aquesta que ja vindran, estaran convidats, o sigui, hi haurà com a més intercanvi entre altres ciutats que també tenen aquest neguit del voluntariat, on hi ha unes bones pràctiques per també poder intercanviar experiències i visibilitzar-nos molt més.
Francina, és la primera vegada que Barcelona surt com a capital del voluntariat?
És més fort, és la primera vegada que es fa aquest reconeixement.
És la primera vegada que es fa a Europa, eh?
A Europa. Perquè era com una...
Per tant, són pioners.
Són pioners.
En el voluntariat, no? Representa...
Són pioners en aquest reconeixement de la bona pràctica que es té en aquesta ciutat dintre del que són la xarxa de voluntariat.
I com ho valoreu, això, des de la Federació Catalana de Voluntariat?
Positivament, positivament, que se'ns visibilitzi tot el que és el voluntariat i tota la gran feina que tenim en aquesta ciutat d'associacions que estan amb els voluntaris portant endavant, i més nosaltres, que és el voluntariat social, que jo no paro de repetir, de dir, davant de la situació actual, davant d'aquesta davallada que hem tingut, si no fos per aquesta xarxa associativa amb els seus voluntaris, aquesta ciutat ho hagués patit molt més, aquesta situació de crisi i aquesta indefensió de molts ciutadans.
Francina, som conscients de la necessitat de parlar i de potenciar el voluntariat, ja no només a nivell nostre, sinó a nivell europeu?
Jo crec que des d'Europa, sí, aquí ara comencem a despertar consciència. I si una cosa crec que ens anirà bé també aquest any és perquè en siguem conscients nosaltres. Sí, aquí hi ha molta tasca feta, però com que als voluntaris no ens agrada anar-nos fent veure, com si diguéssim, sí, tu pots parlar amb moltíssimes persones que ignores que estan fent alguna acció voluntària en alguna entitat i, en canvi, a l'estona que estàs parlant o treus alguna cosa, nosaltres fa un moment, ara parlàvem amb micròfon tancat, no?, d'una entitat concreta i la Mercè m'ha dit, oi, tant que la conec, jo he col·laborat, tal. O sigui, els voluntaris no anem amb un rètol al front que vagi dient, jo sóc voluntari i jo estic actuant. I com que és una opció nostra, molt personal, dius, per què n'haig de parlar? O sigui, a ningú li importa el que jo faig, en el fons, no? I tota aquesta xarxa s'ignora. I llavors sempre sents aquells comentaris que ningú fa res. És que, mira, un dels comentaris que a mi em posa més nerviosa és aquella, ui, la gent jove no s'implica en res. És que no fan res. I dius, no, investiga, perquè la joventut s'implica i molt. I només falta que tu els hi donguis un motiu, perquè la gent jove, bueno, és que treballa i té aquest neguit de voler fer coses, o sigui que si serà bo serà perquè surti a la llum tot allò que ja s'està fent. I al sortir a la llum pot ser també un efecte crida, que això reclamem molta més. Mira, la consellera donava una xifra, perquè nosaltres sempre que ens preguntàvem quin volum de voluntaris tenim a casa nostra, és una cosa que mai ha estat del tot xifrada per això, perquè no tens...
La gent no fa manifest.
No fa manifest, no? Però ara, arrel d'uns estudis que van sortir de l'Observatori del Tercer Sector, de l'últim anuari, bueno, va quedar com a la llum que el 17% de la població fa un voluntariat a Catalunya.
Actualment?
Actualment. Bueno, això era dels estudis de l'any passat. La consellera va treure els números rapidíssims i tots ens vam quedar una mica bocabadats, no? De dir, si som 100 milions d'habitants, resulta que a casa nostra tenim 1.750.000 persones que estan fent accions voluntàries. A que ningú s'imaginava aquest volum de gent.
No, la veritat és que no. Avui estem parlant amb Alzina, Franzina, sempre em costa dir el nom de la Franzina, eh? Franzina
Alzina. Tan bufó que és i tan rodonet. Sí, a part és que rima.
Sí, queda molt bé, la Franzina Alzina, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Fa, en un altre programa d'aquí, d'aquesta casa, de Ràdio Estel, Franzina, tu en una ocasió ens explicaves que moltes vegades possiblement la gent doncs, faci voluntariat doncs, perquè està en una situació complicada, perquè necessita, i tu ens recomanaves que aquesta no era la solució. Quina és la situació que s'ha de trobar una persona per dir, va, ara jo puc ajudar als altres?
Interiorment, amb molta pau.
Amb molta diria, pau. És que a mi se'm va quedar molt, això. Cosa, no? No sé si te'n recordes.
Sí que me'n recordes, sí,
però
estava pensant.
Però ens ho vas comentar i realment és que tens molta raó, perquè moltes vegades doncs, és això, no? Volem ajudar els altres quan ens hem d'ajudar primer a nosaltres mateixos. No?
No, però amb això ens havíem trobat una situació que era una mica complicada o dura de persones que venien a la federació per demanar per ser voluntaris i tu veies que aquella persona estava en una situació com a molt delicada o molt crítica i la resposta que et deia, no, és que el psicòleg que em porta m'ha dit que m'anirà bé veure algú que està pitjor que jo. I dius, perdó, quina inconsciència. Perquè, clar, llavors a l'entitat on vagi tindran dos problemes. Val? El de la persona que intenten ajudar i el d'aquesta persona. I els hi deies, no, miri, millor doncs, vagi sant aquí en el barri, que hi ha un casal que fan coses meravelloses, vostè sociabilitzi, coneixi gent... I quan vostè es noti ferma, forta i bé, llavors vingui, que segur que li trobarem algun lloc. Però la persona ha d'estar estable, ja et deia en Pau per dir-ho d'una manera, no? Però que dintre seu estigui bé, perquè si no, no et pots donar. Un voluntariat és donar-te als altres. Que després amb aquesta donació tu te n'adones que estàs rebent molt més del que estàs donant, és cert. Però la primera intenció no és a veure què en trec, perquè també a mi m'havia arribat algun voluntari, és que no, jo vull fer un voluntariat per veure què m'aporta. I dius, vas per mal camí. No anem bé, o sigui, ets tu que t'estàs donant, que després, doncs mira, com ja ens deia els nostres evangelis, que eren molt savis, no?, que sempre rebrem, si en dones 7 en rebràs 700, o com vegi, sempre rebem molt més del que donem. Però això és un efecte que és, no és el buscat d'entrada, sinó que és el de donar-te.
I com ens podem donar a la Federació Catalana de Voluntariat Social, Franzina? Què podem fer per col·laborar amb vosaltres?
Ah, doncs mira...
Tantes coses.
Tanta promoció com vulgueu de tots els actes. I aquí hi ha una pàgina web de l'Ajuntament que si voleu per mirar tots els actes que es facin aquest any dintre de lo que és l'any europeu, és, podeu entrar. I també les entitats que tinguin alguna acció que creguin que et marquen dintre d'aquestes accions o de lo que és aquest calendari, poden penjar les seves activitats. Uh-huh. És les tres Ws, BCN, voluntariat2014.cat.
Apuntat està.
Val? I amb això vosaltres veureu tot el calendari. Nosaltres com a federació fem un acte que ja us aniré parlant i us aniré tabalant, però ja perquè us l'apunteu...
Si fos per nosaltres, Franzina, Alzina, cada dilluns el primer cafè. Perquè és
aquesta noia va amb 3 hores, de veritat.
No, és que dona gust començar la setmana... Doncs,
és que la Franzina sempre dona molta tranquil·litat, sí, això ho hem dit sempre, això és veritat.
I molta pau.
Aquí gent que m'estima molt, però que no toca. No, nosaltres com a federació, el 20 d'octubre, apunteu-vos, 20 d'octubre, organitzem el segon Marketplace.
20 d'octubre.
20 d'octubre, eh? Es farà dintre de l'escenari del Born. Sigui, és molt important. I el fet d'estar dintre de l'escenari del Born també entra com al calendari dels actes del tricentenari.
Val, d'acord, llavors coincideix
tot. Tot ho lliguem. Llavors, aquí es manifestarà, o sigui, i s'ajunta el que és el món de l'empresa, com s'associa i com col·labora amb les entitats. Llavors serà un dia molt important, ja us aniré passant el programa, però d'entrada apunteu-vos-ho, 20 d'octubre.
20 d'octubre, i també ara ens apuntem a aquesta pàgina web que ens ha passat a la Franzina.
Doncs sí, 3bsdobles.bcnvoluntariat2014, tot junt, .cat.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, Francina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que sempre esteu disposades a col·laborar i ajudar. I en tot allò que sigui el promocionar el voluntariat, doncs ja sabeu.
I enhorabona per aquesta capitalitat del 2014 de Barcelona com a capital del voluntariat social, eh? Un gran reconeixement.
El voluntariat en general, no només el social, perquè penseu que tenim 5 àmbits en què es belluga el voluntariat, eh? Tenim el mediambiental, el comunitari, tenim el cultural, tenim l'internacional...
Per tant, nosaltres ho abarquem tot, eh? Com
tot,
aquesta
tot,
capitalitat.
Tot, exacte, ho abarquem tot.
Doncs moltíssimes felicitats.
Moltíssimes,
i que tinguis
gràcies.
Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
gràcies,
bé.
Maca.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. El pitjor del pitjor, un espai on parlem de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions. Aquesta setmana us preguntem si us sembla encertada la mesura d'obrir els comerços de Barcelona els diumenges i festius durant els mesos de juliol i agost.
Això, Laura, em sembla que s'encabeja en la llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de febrer, em sembla.
Exactament. Va ser una llei presentada per Convergència i Esquerra Republicana que va ser aprovada amb els vots d'aquests dos partits, els d'Iniciativa i els del PSC. Fins ara, els comerços catalans disposaven de 8 dies festius d'obertura, però la novetat que incorpora aquesta llei és que els ajuntaments poden afegir 2 dies més d'obertura.
Per tant, més enllà dels 8 que la Generalitat fixa.
Sí, sí, i a més, els ajuntaments poden determinar que es permutin, és a dir, demanar que es permutin, és a dir, que es canviïn 2 d'aquests 8 dies per uns altres 2 dies que considerin més adients.
I en el cas de Barcelona, per exemple, quins han estat aquests 4 dies festius que l'Ajuntament ha fixat perquè els establiments comercials obrin?
Doncs aquests dies s'estableixen any per any, però pel 2014 a Barcelona s'han determinat el diumenge 30 de març, és a dir ahir, que és el dia abans de la fira alimentària. El 18 de maig i el 14 de setembre s'han fixat amb motiu de la gran afluència de creuers i per últim el dia 29 de juny, que coincideix amb la celebració de la Gate Pride a la ciutat.
I hi ha municipis, Laura, que estan exclosos d'aquest horari comercial general?
És el cas dels municipis turístics, és a dir, els que tenen places d'allotjament turístic en quantitat superior al nombre de residents, com és el cas, per exemple, de Lloret, o els que tenen recursos turístics que generen gran afluència turística, com és el cas de Barcelona. Doncs bé, els ajuntaments dels municipis que reben aquesta consideració poden demanar a la Generalitat que els seus establiments obrin o bé tots els diumenges i festius de l'any o bé durant una època determinada, al llarg de tot el dia o en una franja horària concreta. Llavors, la Generalitat determina aquestes qüestions, com també determina si d'això se'n beneficiaran tots els comerços del municipi o només els d'una zona específica.
Laura, em sembla que l'Ajuntament de Barcelona demanarà rebre el tractament de municipi turístic per tal que els establiments comercials de la ciutat puguin obrir tots els diumenges i festius del juliol i l'agost, oi?
I això, Sara, s'aplicarà a tot el municipi, però només en una franja horària, que serà de 10 del matí a 2 del migdia.
I justament aquesta setmana preguntes, Laura, als oients si els sembla encertada aquesta mesura.
Exacte. Volem saber què n'opinen i perquè se'n facin una idea més clara, al llarg d'aquests dies intentarem parlar amb persones que hagin participat en la negociació amb l'Ajuntament, també amb representants de petites i mitjanes empreses i amb representants també dels treballadors i treballadores que, en el fons, hauran de treballar més hores sense que les seves condicions laborals millorin.
Doncs, si et sembla bé, ho deixem aquí per avui, recordant-vos que ja podeu entrar al nostre web i votar a favor de la pregunta: et sembla encertada la mesura d'obrir els comerços de Barcelona els diumenges i festius de juliol i agost?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals. Un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny, cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Les receptes de la Totó.
Ara mateix falten gairebé 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Ja tenim a la Carmen Morales. Totó, què te passa? Que estàs així pensativa avui? Et veiem com el temps, que nosaltres sabem que has marxat a Canàries aquests dies.
Sí, m'has mogut a Canàries. I arribes aquí, amb l'edat que tens i amb el temps que fa, doncs ara no em puc moure. No sé què t'ha passat.
Però què has fet? Què tens? Tens un problema al coll?
No, res que no es pugui comptar, eh? Tot es pot comptar.
Tot es pot explicar.
Tot es pot explicar.
Escolta, és que havíem enviat a la Totó Sara en aquest congrés.
Com a cuinera de referència.
Sí, sí, clar, home. Del primer congrés que es feia de dones chefs.
Sí.
I es va anul·lar.
No, és que ho han suspès. No sé què coi s'ha passat.
No sabem. Bueno, tot i així, tu has anat a Canàries.
Potser que arriba jo et dic, mira, això s'ha de suspendre.
S'ha de suspendre, eh? Perquè, és que clar, amb la Totó... Escolta, però l'any que ve ho faran, no?
I mira, i si no...
Has investigat algú?
Sí, bueno, no, però no.
No parlem d'això. Vinga, de què vols parlar avui? De què ens explicaràs?
Bueno, jo la veritat és que en Canàries he estat fenomenal i he menjat un peix tan i tan bo. M'ha encantat.
Sí?
Sí. Peixos agafats del mar i posats a bullir, res més. I estaven fantàstics, clar, agafats del mar.
Directament.
Anaves, sí, en pobles d'aquests de pescadors, sí, que arribes a dinar i no veus lloc. I diuen, sí, aquí. Cases que fan el dinar. Cases que tenen una mica de preparat d'això, 4 o 5 taules.
Això és estupendo.
Sí, dius... Què em pot portar la carta? No. Què es pot dinar aquí, no?
Què es pot dinar?
Perquè llavors... ja veus que carta, ja veus com que no, no?
No.
Què es pot dinar? I diu, ha de venir a la cuina. I t'emporten a la cuina i tenen cistells de peix, de peixos, de distintes classes, i tu t'agafes el teu i et diuen, com el vol? Freixit o guisat? I guisat com? Diu, doncs guisat a l'aigua, bullit.
Clar, guisat a l'aigua, sí, que bo.
És a dir, o a la planxa o bullit.
O bullit.
Uns peixos tan bons, clar, se movien en el cesto, claro.
Imagina't.
Sí, agafats recientment.
Com els hem de cuidar, aquests peixos? He dit cuidar,
cuidar
o cuinar?
Sí, cuidar amb molt d'amor perquè arribin fent a l'olla.
Sembla que és dilluns que encara no m'ha arrencat, eh?
Bueno, de manera que jo he pensat que... Pensat en el peix,
sí,
i una manera molt senzilla de fer-lo. És un plat que fem a casa molt sovint i que està molt bé i que és de mitja dieta i com ara ja comença l'època del biquini, doncs potser que... Què feu vosaltres? Què dieu? Aquestes dues estan parlant. I jo no me n'entero i me despisto. Clar,
estàvem parlant d'això dels peixos, que li estava comentant a la Sara. Sí. Tu quin peix t'agrada més?
El bacallà m'agrada molt a mi.
El bacallà.
Ah, sí, el divendres em van parlar amb la Maria Josep.
És veritat. Com va anar?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, ens va donar unes...
Bueno, no, saps què faré? Després me l'escoltaré.
Ben
fet. A www.radiostel.cat, a Ràdio La Carta, que podeu escoltar tots els programes que us hagiu perdut. És així, oi, Sara?
Sí, sí, tant, i tant. I surten tots.
Tots, eh?
Però què és això? Que...
No, amb la Maria Josep Rosselló, la nostra experta en nutrició dietètica, vam parlar el divendres del bacallà.
I té moltes qualitats, oi?
Ai, sí. És un dels peixos més complets, va dir ella,
sí,
eh?
Sí. Bueno.
I molt bé. De l'època, també, ara, el bacallà.
Sí, clar.
La Quaresma, no?
Sí, clar. I molt car, també. Tot s'ha de dir. Que abans el bacallà, jo recordo...
Sí, ho va explicar ella, que abans era molt...
Nena,
sí.
El bacallà era un plat de pobres.
Sí.
I per Quaresma tothom menjava bacallà perquè per no menjar carn. Però la veritat és que ara és impossible de preu. possible. Però, bé, us estava dient, jo faria un platet molt senzill, que seria partint d'un peix a la planxa.
Sí.
De manera que, com avui esteu molt xerraires, us pregunto que...
Una mica.
Perquè a tu, quin peix a la planxa t'agrada més?
A mi...
Què et ve de gust? Digue'm un.
A veure, a mi m'agrada molt el rap.
El rap a la planxa.
Sí.
O el salmó a la planxa.
El salmó també. A mi, en general, tots els peixos m'agraden molt.
Mira, jo pensava que a ella li agradava molt tot.
No m'agrada gens el salmó. Mira, perdona, però...
Suec i del
nord. No, a Suècia ho passo fatal. Sí. Però menjo tot el dia puré de patates, que és el que mengen allà, i mandonguilles.
Ah, sí.
No mengen res més.
Com en l'Ikea, sí que és veritat. Bé, aunque no, fins que no t'agradi. Salmó o emperador, que és el peix espada, o calamars, qualsevol cefalòpodo, no? Us acordeu de los cefalòpodos?
Sí.
Calamars, popets, sèpia, qualsevol d'aquests. Qualsevol peix que vulguis fer a la planxa. Ja sabeu com començar.
No, explica'ns-ho.
Sí,
ah, sí?
Aixugant-lo.
Primer s'aixuga bé.
I la planxa moli molt calent.
Exacte.
Doctor, jo estic molt atenta.
Això és la finalitat d'aquesta secció meva, perquè les receptes les trobeu al lloc. Però això és importantíssim. Molt bé, m'agrada molt.
Jo estic suspesa, tothom.
Totalment suspesa. Doncs, s'aixuga.
Sembla que no prendré mai, jo.
Es posa la planxa molt caleta, se li posa un bon reixet d'oli, se fa el peix a la planxa, se li posa la sal al final,
sí,
o el treus de la paella. I llavors, amb aquest, paral·lelament, hem estat bullint un arròs. Ara sí que m'agrada aquest salvatge, aquest arròs molt llarg, i si més, aquest que té un gra blanc i un altre gra de, sense, amb la pell, arròs salvatge. Sí. Doncs, bueno, fem un bullit amb aquest arròs, arròs bullit només, si li voleu posar un ratxet d'oli i un all perquè li doni una mica de gust. I quan hem tret el peix de la paella i el hem posat ja en el plat, en la paella ha quedat tot el suc d'aquest peix que hem fet a la planxa, que pot ser, repeteixo, uns calamars, uns popets, una sèpia, un emperador, un
ara
rap,
comentàvem
que
la sala, un el rap, vulguis, un llenguado, que ens agrada molt a les
el
dues.
El que vulguis, el peix que et vulguis que hagis fet a la planxa, amb aquest suquet que ha deixat a la paella, li poses l'arròs quan ja està bullit i el remenes per
Ostres.
La paella. L'arròs es posa cruixentet.
I té un...
I li afiques aquesta cosa magnífica que us he dit, que mai us he portat, però que prometo que portaré. Aquesta cosa magnífica, que és el secreto de totes les planxes, que és un all amb julivert triturat. Us ho he dit o no? Moltes vegades. Yeah. Un all amb julivert triturat amb un reixet d'oli. Això posat en un tarret a la nevera, tens per dues o tres setmanes i això et serveix perquè ara li afegeixis una cullerada d'això
i et queda ja
magnífic.
Ai, escolta, Toto, mira, són 9:57 minuts i ja tenim gana, eh?
I
ja menjaria un peix.
Ara ens anem a menjar un bacallà.
Un peix,
escolta,
sí.
Escolta, podem fer una esmorzada de quatre forquilles, no?
I tant,
sembla?
Sí.
Queda't encara, no marxis, que anem a conèixer tot el que ha passat avui al Primer Cafè.
Ràdio Estel.
I avui al Primer Cafè...
Gerard Campos, bon dia de nou.
Bon dia. Avui m'ha entrevistat a la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, que acaba de presentar a Brussel·les la capitalitat europea de Barcelona en aquest àmbit.
Visibilitzar el que s'està fent aquí. Més que res, perquè clar, sortim, tenim una porta d'Europa oberta. Hi haurà més intercanvi, també amb altres ciutats. Hi haurà com a més intercanvi entre altres ciutats que també tenen aquest neguit del voluntariat, on hi ha unes bones pràctiques per també poder intercanviar experiències i visibilitzar-nos molt més.
I al Mirador l'Actualitat hem parlat sobre la situació social i econòmica de França després d'unes eleccions municipals que han sacsejat el panorama polític del país. El secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, ha explicat una de les raons de l'auge de l'extrema esquerra.
La preponderància a Europa és Alemanya. i està marcant el ritme. I això per França suposo que és un cop dur. El fet d'allunyar-se d'aquesta preponderància alemanya de Merkel a través d'Holanda en les seves promeses electorals li podia donar com un altre aire a França per dir recuperem el nostre propi paper. I amb Holanda això no s'ha vist perquè inicialment semblava que sí, però després s'ha vist que no.
Moltíssimes gràcies, Gerard Campos. Tot, escolta, ja podríem fer aquest congrés de dones chef a Amèrica. Et sembla, tu, l'any que ve, t'enviem a Amèrica? Jo marxo amb tu per això.
Vols ser a Amèrica? Oi,
m'encantaria.
A mi a Amèrica també, però no per dinar, no?
No, allà no es menja gaire
però
bé,
sí,
no?
Home,
però hi podem anar. Sí. Què et sembla? Sí. Va, doncs des d'aquí fem la crida, eh? Però tot i així, de moment, nosaltres ens quedem amb el grup, saps?
Amb Amèrica, i tant, sí. Amb aquesta cançó que sona de fons, que ens agrada moltíssim. The Rose es diu.
The Rose. Doncs amb el grup Amèrica nosaltres acomiadem el primer cafè. Gràcies, Toto, Carmen Morales.
Gràcies a vosaltres, és un plaer.
Que vagi molt bé la setmana. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí.
Fins demà. Three roses were born.